Com he dit ja al dematí, tots tenen a les mans els currícula de tots els ponents i també de l'amic Joan Cuscó, que ha treballat molta cosa de pensament català, però ell també és musicòleg, és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi Subjectivitat i creativitat, condicions per a la creativitat humana, una tesi que està molt bé, ho sé perquè jo vaig ser del tribunal de la seva tesi. Li agraeixo molt que també avui, altres vegades, ha estat amb nosaltres per els seus amplis coneixements sobre molts d'aquests temes, que avui ens vulgui venir a parlar d'Eugeni d'Ors i Francesc Pujols. Fa poc ha tret un llibret sobre Francesc Pujols, i algun dia més endavant, com que estem repassant pensadors catalans, algun dia ens haurem d'embarcar en Francesc Pujols i llavors el tindrem certament en compte ell. El que passa és que a mi em fa, no em fa angúnia, però em fa, m'he de preparar anímicament molt per embestir en Francesc Pujols, oi? Perquè és un home de... un home especial, però certament és un personatge. I el llibre, em sembla, que ha publicat ell sobre Francesc Pujols ajuda molt també a aclarir aquest personatge, per tant ha fet una bona contribució. Avui en Joan Cuscó parlarà d'Eugeni d'Ors i Francesc Pujols, cara i creu del pensament català no acadèmic, perquè efectivament van ser dos pensadors, dos intel·lectuals, cap d'ells amb responsabilitat acadèmica. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Està. Funciona? Molt bé. En tot cas, gràcies a vosaltres per tornar a estar aquí una vegada més i poder almenys fer una aportació. Jo fa molts anys que primer vaig conèixer d'Ors, fa molts anys, després de llegir-lo i de pensar que valia molt la pena, el vaig abandonar. Va semblar que no arribava prou lluny, el vaig abandonar durant molts anys. I després, quan el tornes a rellegir, te'n dones compte que potser no calia abandonar-lo, o sigui que potser l'hauria sobrevalorat, però tampoc calia menys valorar-lo, no? És a dir, que potser vas trobant una mica amb els anys el punt mig, no? De com acabar-lo de valorar, perquè penso que és molt extens i és molt ampli, tracta molts temes i molts els deixa mitges, però té intuïcions i penso que és una imaginació molt hàbil i que és una persona que va llegir molt i que va treballar i que, per tant, passa que anava traient tot molt ràpid i potser no va sistematitzar, no? I potser el primer nexe que trobaríem entre aquests dos autors és que cap dels dos va acabar de sistematitzar. Jo penso que eren dues intel·ligències privilegiades que vam tenir al segle XX, doncs ni explicant punts de contacte i de no sé per què he proposat el diàleg, però que potser els hi va faltar, potser per no estar al món acadèmic, no? Potser per no estar-hi no van acabar de treballar tan profundament com haurien treballat alguns temes, o potser perquè no hi van estar també, van fer tanta amplitud de temes i si haguessin estat al món acadèmic haguessin treballat més concrets i hagués sigut diferent. És a dir, que no sabem mai si és millor o pitjor, però en tot cas van estar fora. Però jo penso que... Jo partia d'una idea, a part d'haver fet el llibre últim de Pujols i de recuperar d'una manera també Eugeni d'Ors, sobre el qual jo he fet potser coses més concretes, com el pensament polític, o els articles són materials més concrets, o el pensament per què filosofem, no? Fent un diàleg amb Nicole o fent sobre nacionalisme, és a dir, sempre he tractat temes més concrets. Més que potser fer un resum de la filosofia, em semblava, ja que havia treballat Pujols últimament, i que tots dos parteixen del mateix lloc, no hi ha ni una persona que sigui d'una peça, ni una cultura és mai d'una peça, no? I llavors, potser per comprendre les persones i les cultures, està bé a vegades obrir diàlegs, és a dir, veure on es troben, on es destroben, i potser avui no arribarem a cap conclusió, jo en tot cas marcaré uns punts, unes línies, però sí que penso que per entendre el segle XX de Catalunya, i sobretot la primera meitat, però també fins als anys 60, és molt important conèixer-los a tots dos, i penso també fer-los dialogar tots dos, i penso que trobarem coses, on menys intentaré mostrar coses que ens poden ser interessants per entendre'ls amb un amb l'altre, i per entendre el país en què hem viscut, o el context, o on venim i on estem, no? És a dir, tampoc la filosofia universitària catalana ha brillat excessivament durant el segle XX, i per tant, també tenim aquest altre àmbit que sí que hem brillat. I després hi ha moltes aportacions d'ells, moltes vegades que quadren amb altres autors que sí que han fet, com Nicole, no? Que han fet més el món universitari. Per tant, també ens permetrien després enllaçar tots aquests mons. Fer tot això és impossible, però en tot cas ja apuntarem algunes cosetes i farem dialogals. I en principi Bueno, se'm va ocórrer dialogar-los primer perquè els havia treballat a tots dos, però segona perquè ells, tots dos, fins que mor un, o Eugeni d'Ors, no ten, diuen que són... O sigui, hi ha un moment que puja els diu som bessons per tres coses diferents, Eugeni d'Ors i jo. Quan mor l'any 54, si sabeu que d'Ors bueno, vivia a Vilanova i puja els a Martorell, i tots dos vivien molt pocs quilòmetres, havien quedat per fer un sopar, i al moment l'any 54... queden i al cap d'una setmana mora d'Ors i el sopar no s'arriba a fer mai. És el sopar de la reconciliació, representaria entre els... Penseu que quan Ors venia a Barcelona quasi només podia parlar amb Pujols, els diàlegs no tenia gaires interlocutors a Barcelona i per tant era dels pocs que li quedava. I quan mora fa un article a Pujols i diu diverses coses, no? Una diu, ell ha estat fent l'obra fins ara, ara començaré jo a fer la meva, després veurem per què diu això, ell ja ho ha fet públic, jo encara no, ell no ho farà mai públic, mor el 62 i tampoc ja estava malalt. I diu una altra cosa, diu, som bessons per tres coses, no? Som oposats i contraris, però som bessons en tres elements, en el temps, en l'espai i en la veritat. Jo penso que el temps és normal, és l'època que viuen, tots dos neixen el mateix any, sempre diuen, naixem el mateix any. Les nostres mares són filles de Vilafranca, ens vinculem amb Llorenç i Barba i, per tant, d'això, tots, és a dir, el mateix any a Barcelona, uns descendents familiars iguals, i el mestratge de Maragall, que és el seu mestre, que ells reconeixen com a primer mestre, que és Maragall, no? O sigui, Maragall segur que ha tenir tres deixebles avantatjats, Pijoan, Ors i Pujols. Pijoan es marxa, seria el poeta, però és el que se'n va, entre altres coses perquè es baralla amb Ors i té molts problemes, però en tot cas, dels tres, els que queden a Catalunya serien Ors i Pujols, no? I tots dos venen de Maragall, i tots els reivindiquen Maragall. És a dir, venen d'aquest modernisme, després un val no sentisme, l'altre no s'ho muntava perquè no ho acaba de definir, però en tot cas, tots venen d'aquí, tots reivindiquen la seva vena penedesenca, dient... tant per línia familiar directa com per adscripció a Llorenç i Barba i Milà i Fontanals. Els autors de la Renaixença que ells reivindiquen o reinterpreten a la seva manera i de maneres diferents, tant un com l'altre. I, bueno, no em va, doncs, va voler ser enterrat a Vilafranca, no? El Eugeni d'Ors, al moment que diu, com jo culmino, doncs vull ser enterrat aquí, tot i que no hi va viure mai, ni va néixer a Vilafranca, ni tan sols, tot i que la tomba on està enterrat és, després es va descobrir que era de la seva família, és a dir, ell li va sobtar la tomba perquè posava només, no posava res, només posava a Matilde un nom, i clar, un nom diu, bueno, i qui era la Matilde? No ho sabia, ni ell ni ningú. Li va fer gràcia a Matilde i després va descobrir que era una descendent familiar seva, doncs que l'havien matat d'un tiro durant unes revoltes a Barcelona, va treure el cap al balcó i la van matar i la van enterrar allà en un panteó romàntic, i aleshores hi va voler ser allà. Després va descobrir tota la història familiar i a partir d'aquí va crear tota aquesta última mitologia orciana, l'última dels últims anys, no? Ja dels 50s i de cap aquí. Farem algun esment d'això. I potser l'espai, per tant tenim temps i espai, en què diu som bessons en temps i espai tots dos, i l'altre és la veritat. I la veritat seria la filosofia, se suposa, perquè, com hem dit abans, no en parla massa d'Ors, de la veritat, i Pujols tampoc excessivament, però diu som bessons en la veritat, se suposa que això vol dir en la filosofia, tot i que, com veurem, són camins diversos, tot i que coincideixen amb els camins. I, per tant, penso que aquesta és la línia que potser podríem traçar, què vol dir ser bessons en la veritat, i què vol dir que siguin dues cares oposades d'una mateixa cultura catalana, nascuda d'un mateix modernisme, i que reivindica uns mateixos referents anteriors, o que suposa, tot i que no en diuen el mateix ni l'un ni l'altre. I potser per citar això podria, hi ha Climent de Fages, hi ha molts autors que han citat aquesta relació, a part d'ells dos que ho van dir, n'hi ha dos, i potser les paraules de Climent de Fages, no? Hi ha un moment que diu... Els únics que s'entenien entre ells dos, quan parlaven de filosofia, de la veritat, diu, eren ells dos mateixos. Diu, ningú els entenia. Diu, però ells dos sí que s'entenien. Ell fa una cita dient que, de fet, l'únic que es va prendre seriosament Pujols a Catalunya va ser Ors, i l'únic que es prenia seriosament Ors a Catalunya era Pujols, no? Jo llegeixo la cita, si de cas que fa Climent de Fages, n'hi ha molts casats, bueno, molts autors ho han dit, però en tot cas, a banda d'ells, dels de fora citaré Climent de Fages. I ell diu... El àncora de salvació fue la companyia de otro adolescente de su misma edad, Eugenio d'Ors i Rovira. Parla de Pujols. A prueba de todas las peripecias intelectuales y políticas, la amistad entre ambos pensadores no se extinguió jamás. Y cuando Chenius, más atento a una severa disciplina mental, se erigió en maestro de curiosidades intelectuales, definidor de un siglo y profesor de estética, Pujols no fue su epígono, porque era el único que poseía ideas sólidas y propias, ni fue un peón de su juego ampliamente desplegado sobre el tablero de la inteligencia, ni siquiera un alfil. sinó una torre de sus hores fer contes de Martorell. Sabeu com també Pujols és de Barcelona, però al moment que mor son pare, s'independitza, pot dedicar-se a la filosofia, que cosa que no volia negar seva, i se'n va viure a la torre, a la finca que tenien a Martorell, i va viure de rendes tota la vida. I aleshores ell no escrivia, ell dictava a Josep Pla, li escrivia els llibres, ell els dictava, perquè tenia suficients rendes. La torre de les hores és on vivia ell. I llavors acaba. Un dia ante l'estupor de sus amigos, declara que ha inventado algo sensacional. Això Pujols, a l'Ateneu Barcelonès, que és on ha fet les reunions. Una especie de teosofía mística, no reñida con ninguna creencia positiva. Todos ríen, menos Eugenio d'Ors. La decepción de Pujols fue enorme. Desde aquel día, sin desertar, se aparta un poco, se encierra en su famosa torre de tiempo. Sabe que ha acentuado con tanta gracia el perfil histriónico que nadie se resigna a tomarle en serio. És a dir, sabeu que Pujols és conegut com humorista, però en canvi, quan presenta el seu... ell als anys 30, que són els anys que presenta el seu sistema filosòfic, la gent se'l pren una mica seriós, una mica en riure, que de fet és un sistema curiós i curiosíssim, i que treure-li l'entrellat és difícil, i diuen que l'únic que se'l prenen seriosament, i l'únic que veu que realment hi ha alguna cosa seriosa allà és Eugeni d'Ors, i per això segueixen aquesta relació d'amor-odi durant tota la seva vida. I doncs una mica partint d'aquests elements és on jo plantejo alguns punts de contacte i alguns de discrepància, que potser ens poden permetre entendre'ls millor ells i millor també el context. I ja que estem també en una diferència de caràcter, i com que tots dos reivindicaven el Penedès, que és terra de vins, doncs potser un és més dionisíac i l'altre sí més apolini. Tindríem el Pujols, que és el dionisíac, que és una imaginació més salvatge, és una persona amb una gran capacitat d'absorbir tot el que llegeix i tot el que troba, i tindríem Eugeni d'Ors, que és més apolini, que és més una imaginació més disciplinada, més noucentista, més d'ordre. Per tant, tenim com les dues, la cara i creu, que deia en el començament, o que vaig posar en el títol, seria una miqueta per això. Per tant, tenim uns punts d'inici més o menys de coherència en l'espai, en el temps i en la veritat, en la filosofia, en la busca d'aquesta filosofia catalana, o en la reivindicació d'aquest pensament arrelat però contemporani i nascut en Maragall i nascut allò. Després hi ha algunes coincidències d'entrada conceptuals, és a dir, quan llegeixes un i l'altre te'n dones compte que hi ha moltes coses que diuen el mateix d'entrada. Després les conseqüències que n'extrauran són completament oposades. Tots dos defensen el pensament, és a dir, diuen el pensament és un moviment de creació de la intel·ligència, el pensament es mou, és creatiu, és creador, és com una obra d'art, pensar és crear una obra d'art, i això és posar en moviment la intel·ligència, és quan aquesta es concreta, això tots dos ho tenen claríssim. Després les conseqüències que n'extrauran són molt diferents. Després fan una angiologia, és a dir, per ells situen la culminació de la vida humana, diuen que és l'àngel, és a dir, la cosa comença a la matèria, però acaba en l'àngel. L'àngel vindria a ser una personalitat intel·lectual o una personalitat conceptual que nosaltres lleguem més enllà de nosaltres, o un àngel místic, o un àngel que ens comunica, depèn dels moments i de l'autor. En tot cas, ells diuen, un pensament que crea acaba creant una cultura, aquesta cultura és una cosa que sobrepassa el temps efímer, el temps concret, i per tant ens sobrepassa també nosaltres com a persones concretes i reals, i ens accedeix a aquesta veritat, ens permet donar una cosa, ens permet transmetre alguna cosa als altres. De fet, quan han dit abans el de Genius, Genius és, senzillament ell diu Genius és, que és un àngel, és una cosa conceptual, és un món ideal, no és Eugeni d'Ors, Genius no és Eugeni d'Ors, és a dir, el que jo crearé amb el pensament és una altra cosa, fora de mi mateix, i això és, aquesta idea també la tenen tots dos, i l'hereten de Maragall, i també està molt present en Benjamin i en altres autors de l'època, en Nicol també ho diu, en les últimes reflexions, quan parla de la idea de Prometeu, també parla de quan jo em mori què queda, què deixo de fer, per què he fet filosofia, què la transmeto i tots aquests elements. És a dir, que hi ha com un substrat del temps i en l'espai que tots hi estan una miqueta ubicats. La reivindicació que hem fet dels autors catalans, de la Renaixença, els reinterpreten a la seva manera però tots dos els reivindiquen, i després hi ha la primera etapa dels dos que vinculen filosofia i ciència. Eugeni d'Ors, sobretot dels primers anys, ho fa, Pujols ho farà tota la vida. Eugeni d'Ors ho fa els primers anys, després abandona. Jo penso que de fet hi ha un moment que nega la influència de la termodinàmica, Eugeni d'Ors, però sí que els primers anys la cita i la utilitza i parla de la biologia i parla d'elements de la ciència com fonamentadors d'aquest pensament creador, com elements que ens permeten crear aquesta cultura, avançar, no? I potser la primera decisió començarà a venir quan un va deixant la ciència de banda i l'altre se centra només en la ciència. Potser això serà un dels elements que els farà divergir. Per tant, aquesta filosofia que és fruit de treballar i de jugar. Jugar permet pensar, però també treballar. Es permet pensar, no?, del joc i del treball. dialoga amb la ciència, crea un món cultural, crea un ordre cultural, crea un àngel, una personalitat intel·lectual, conceptual, que ens sobrepassa, que transmetem, que per això estem avui potser nosaltres aquí, perquè ells han creat una cosa que els sobrepassa ells mateixos, no? I en aquesta idea estan ells bàsicament ubicats. Per mi el problema comença a partir d'aquí, és a dir, aquí tenim com a avinences, no? Tenim unes diferències de caràcter, però tenim molts elements que són molt similars a l'hora de justificar per què volen fer filosofia, per què la fan, per què els ha de servir, és a dir, coincideixen en aquests elements, no? Vale. I aleshores, tenim situats una miqueta aquests sistemes així una miqueta generals i difícils de resoldre en dos moments. Però aleshores, la biografia els porta, penso que és molt important, perquè camins molt diferents a l'un i l'altre, tots dos acaben, per dir-ho d'alguna manera, exiliats de la cultura pròpia, de maneres diferents, però en tot cas són dos, viuen als marges, tant un com l'altre, i això els porta a que el que van creant al voltant d'aquestes idees bàsiques es va diferenciant cada vegada més, o es va distanciant més en l'un i en l'altre. Però també perquè hi ha un punt de partida completament diferent en l'un i en l'altre. És a dir, hi ha una visió de la funció de la filosofia o del sentit de la filosofia que és completament divers. Eugeni d'Ors, els primers anys, si ara tenim com un punt de partida, no hi direm, molt bé, tot això on ho situem? On comencem a treballar amb tot això? Tenim unes pedres, però aquestes pedres hem de fer un edifici o hem de fer alguna cosa, no? I Eugeni d'Ors diu, els primers anys, si fem un resum del que diu les gloses i de tot com ell va plantejant el seu projecte, diu que el filòsof té tres missions o té tres moments. O sigui, aquesta filosofia que permet, o sigui, aquest pensament creador que permet crear societat, permet que ens desenvolupem i que siguem més humans i que culmina en una cosa que ens supera, té tres grans moments, ell diu. Primer és el glosari, que seria com prendre contacte amb tot el que hi ha hagut, amb la gent que hi ha hagut, dialogar, conèixer i transmetre el glosari. Després vindria la filosofia, que és qui posaria ordre a aquest glosari, absolutament, i després hi ha l'heliomàquia, que és posar en pràctica aquest ordre, aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre, no? És a dir, per tant, tenim un Eugeni d'Ors, la filosofia és una cosa que bàsicament està centrada en el món de la cultura o en el món social, no se centra en l'individu. Sí que hi ha un creixement individual, però en realitat estem parlant més dels productes de la cultura en si mateixa, si us hi fixeu. No està tant, la filosofia no la situa com un coneixement, és a dir, l'antropologia humana i filosòfica que en traiem, o la visió de la posició que ocupa l'ésser humà en aquesta filosofia, sí que és important, però no la posa com a eix primer. I això ho veurem perquè Pujol es diu al revés. Diu, la filosofia té tres àmbits de treball, també. Però diu, el primer és l'ètica, el segon l'estètica, i la dialèctica és el tercer. És a dir, lligats a tres facultats humanes que són les més importants, que després això rebosta en la cultura, però en tot cas no parteix dels elements grans, és a dir, de glosar el que és la cultura, d'arribar a una heliomàquia, sinó que parteix dels tres elements de l'individu, els més importants per desenvolupar cada individu, i després d'aquí en traurem les idees. I per tant, fa el procés que acabaran fent és al revés. O sigui, Eugeni d'Ors dirà, hi ha natura i hi ha cultura. La cultura és el que informa, ens hem dit, no? La cultura permet que la racionalitat quedi acotada, quedi ordenada. Però, de fet, posa com la cultura principal i la natura com una cosa a controlar. Pujol els farà al revés. Jo tinc la natura, que és l'important, i la cultura és el final, la culminació d'aquesta natura. Però la línia va de baix cap dalt i no de dalt cap baix. I llavors un posa l'accent en l'individu com la filosofia, capacitat d'alliberar-se individualment, i l'altre posa la filosofia com a capacitat de crear una societat, una cultura, una civilitat. Per tant, l'objectiu a partir d'aquí serà totalment diferent. Un se centra en l'individu, millorarem, transformarem la societat, com deia Llull, a través de l'individu, i l'altre transformarem amb la civilitat, transformarem amb la heliomàquia final, que és un resultat. Un vol conèixer els productes de la cultura i de la realitat per desenvolupar-se, i l'altre vol conèixer com funciona la natura. No li vol imposar. Un vol conèixer els processos per desplegar-los, i l'altre vol conèixer el que existeix per acotar-ho, per delimitar-ho, per crear un ordre, per posar una civilitat a sobre. Per tant, un model va de baix a dalt i l'altre va de dalt a baix. No? Jo penso que són aquí, és a dir, tots parlen d'àngels, tots parlen de creació, pensament com a creador, molt bé, però difereixen diametralment en el que plantegen, no? On se centrarà, per tant, la ciència és bàsica per conèixer la natura i per conèixer com funciona la realitat en tota la seva complexitat, no per acotar-la, sinó per saber com és i per saber, per tant, com sóc jo, i l'altre, mica en mica, fugirà de la ciència. No li interessa saber què passa a la natura. En el fons, el que li interessa és la cultura, el que li interessa és la civilitat, el que li interessa és l'ordre humà, l'ordre civilitat, no? I això després, clar, els importa, aquest és un primer punt que penso que és diametralment que els oposa, i el segon, això també els fa reinterpretar diferent tota la història d'Occident i les bases teològiques de la nostra societat, no? Tant Israel, Roma com Grècia, tots tres reivindiquen, no? La teologia ve d'Israel, o els grans conceptes teològics, els conceptes de les lleis venen de Roma, i de Grècia ens venen les grans idees estètiques, les grans... Molt bé, en això coincideixen, però realment la interpretació que després faran tant de la teologia com de l'estètica és completament al revés, eh? I de les idees de bondat i les idees platòniques, exactament, són diferents. Per tant, la veritat, aquella, allò que els unia, aquella veritat, temps i espai els uneix, molt bé, i la veritat com els uneix, en realitat, no? Sí, tenen un objectiu, seria aquesta veritat, però com arribem a aquesta veritat? On està la veritat? De dalt a baix o de baix a dalt? Aquest és el dilema, no? És a dir, estan, en el fons estan oposant-se o estan dient, molt bé, tenim una lluita per la veritat però no sabem d'on ve, si ve de dalt, de baix o de baix a dalt. Bueno, és difícil, en tot cas, resumir els dos pensaments filosòfics que necessitarien, com hem dit, d'ors un llibre gran i Pujols més gran del que he fet jo. Però en tot cas, un vol tocar de peus a terra i l'altre al revés, vol, en tot cas, idealitzar la terra. I aleshores, això es nota en l'obra, però jo penso que hi ha un moment, no? Eugeni d'Ors sabem que té una biografia complexa, complicada, per les descripcions, pel poc seny o pel... però és igual, pel context, també, deixem, no hi entrarem, en tot cas que és molt llarg. Però hi ha un moment, Eugeni d'Ors viene més de Fenestra a Catalunya, se'n va a Madrid i tot plegat, però jo penso que hi ha un moment en què ell reconeix que aquest projecte que ell tenia en tres camins, no? Glosari, filosofia i heliomàquia, no? Dius, el glosari se'n van sortir. Jo penso que no se'n van sortir, sinó que a més és un èxit el glosari. La filosofia li queda coixa completament. L'any 47 publica El secreto, però El secreto és un resum de tot el glosari. Si anem a fer un retall del glosari, és un abstracte, una sintetització de tot el glosari que havia fet anteriorment i que seguirà fent. És a dir, que és com si haguéssim acotat realment tot el seu esforç, no? Com si fes un testament, és El secreto de la filosofia, no? L'any 47. Però ell, clar, la heliomàquia se n'en surt, aconsegueix, perquè se'n va amb el franquisme. El franquisme li aconseguirà aquesta societat més civilitzada, més lliure, aquesta societat més basada en la cultura, o no li possedirà, no? I penso que, evidentment, ell és el primer que se'n dona compte que això és impossible. I l'any 49, quan ell parla d'ell i parla de la seva vida, les confessions i uns articles, i parla de per què d'Octavi de Romeu i de quan volia ser el White, de quan volia ser Genius i tot plegat, arriba a una conclusió i diu, és que la meva vida només té tres lletres, no? La meva vida té una A, una N i una G. Anys, no? Diu, tres lletres que volen dir dues grans paraules, que són la meva vida. Un és l'àngel, és a dir, jo he volgut tenir, arribar a aquest món ideal, he volgut tenir aquesta cultura, aquest ordre, era el meu ideal, l'àngel, i segurament això és el que transmetré en un futur. I també són les tres lletres que comencen per angoixa. La meva vida és una angoixa, és un fracàs. És a dir, en realitat, el meu projecte filosòfic de dalt a baix ha fracassat, o en tot cas jo no me n'he sortit. Què em queda a mi? Em queda el que he aportat, el que deixaré perquè els altres arribin a trobar. I això ho escriu l'any 49, no? Ell diu, molt fàcilment, diu, tres letres, anys, donde caben palabras como angustia y ángel. L'angústia me hace vivir, el ángel me hace inmortal. I tornem a lo de Genius, és a dir, en què ell hi ha un moment que l'important no és, ell fuig de la realitat, ell se'n va al món ideal, s'escapa cap a Genius, que és el que finalment li acaba important, és a dir, reconeix que en tot cas el seu plantejament inicial de què havia de servir la filosofia o per què havia de ser la filosofia o com havia de caminar aquesta filosofia dintre la societat, se li han anat tancant les portes per la càtedra, no pot entrar a la universitat, després és defenestrat a Catalunya, després a Madrid tampoc li fan cas, no se l'escolta ningú i per tant se'n dona compte l'any 49 de que aquí hi ha un... i és com poc després retorna a viure a Catalunya i es mor, no? Quan acaba de fer ja voler ser enterrat on tibia les arrels, per tot, amb una tomba sense el seu nom, que segueixi constant només a Matilde, no? És a dir, que l'important no és Eugeni d'Ors, sinó l'important és el que quedarà, és la cultura, és aquest ideal. O sigui, per tant, és com un camí, no? Un camí cap a un... cap a un fracàs, penso jo. I anys, precisament, no sé si ho sabia, però en tot cas a Egipte, quan les tres lletres es fan servir també a les tombes, són les flors que es porten en commemoració a les tombes, en diuen anys, i és un concepte també de vida i de mort i renovació de la cultura, és també dels cicles de la vida, és a dir, tenen tota una etimologia conceptual també al voltant d'aquestes tres lletres, mateixes que ell, no sé si ho va dir expressament, o si és una casualitat, però en tot cas coincideix en aquest sentit. Per tant, la forma angèlica que persegueixen un i l'altre són completament diferents. És a dir, per un, l'àngel acaba sent aquesta cultura, aquest món conceptual, aquest món que posa ordre sobre el món real, i per l'altre l'àngel acaba sent un rebrostar d'aquest món material. És a dir, quan més conegui jo la realitat, més podré treballar-hi, més em coneixeré a mi mateix, jo més seré. En realitat l'àngel no existeix. Per Ors és real l'àngel, per Pujols l'àngel és quan ja desapareix completament tot, és a dir, per tant arriba l'àngel i l'altre també, però un diu això és real i l'altre diu això és irreal completament. Lo important és que estigui allà com utopia, però no que sigui realitat aquest àngel, no? És a dir, hi ha un moment que es divergeixen completament, però clar, la confusió és que tots dos fan servir les mateixes paraules, que tots dos parlen igual, que tots dos venen dels mateixos mestres i que tots dos fan servir els mateixos referents. Aleshores és un complex de dir, bueno, però si dieu el mateix, com és que ho dieu i no ho dieu? Aquest sobreconscient, no? L'àngel és aquest, o sigui, la vida va de l'inconscient al sobreconscient, no? El sobreconscient és l'àngel, és aquesta escala de la vida, i tots dos parlen d'això, però en realitat estan parlant de coses i de mons diferents i fins i tot, jo penso que oposats. Llavors, anem a aquestes conclusions. Per tant, jo penso que hi ha plantejats una miqueta les dues filosofies així a grans trets, i el llenguatge una miqueta que fan servir, els llocs comuns, i veiem que els porten a llocs diferents. I per què arriben a llocs diferents? O no és pel plantejament, és a dir, hi ha un plantejament d'entrada, no? Un diu, per arribar aquí necessito un glossari, una filosofia, una liomàquia, i l'altre diu, per arribar aquí necessito conèixer què vol dir la facultat estètica, què vol dir la facultat de crear moral i què vol dir la facultat de la intel·ligència, no? I quan sàpiga què vol dir en l'ésser humà podré arribar més amunt. I l'altre diu, no, necessito uns plantejaments de dalt per saber com plantejo tot l'altre, no? Evidentment això és un punt de partida diferent, o molt diferent, o molt divers, però jo penso que també els hi porta altres elements que potser hauríem de tenir en compte. I el primer és la biografia, a part del caràcter, és a dir, tots dos són maneres de treballar completament oposades i personalitats completament oposades, i això els porta, evidentment, a tenir tarannàs diferents. Hi ha una diferència que és la que abans he apuntat una miqueta, no? Que és la lligam entre filosofia i ciència, no? Jo penso que és capdalt en tots dos els primers anys, i tots dos marquen, evidentment pensen, jo penso que això és d'una gran contemporaneïtat, i a llocs de l'estat espanyol que avui en dia encara no s'accepta, o depèn de quins autors parlis, no accepten que hi ha d'haver un lligam entre els dos àmbits, eh? En tot cas, jo vaig estar a un congrés no fa gaire i algú s'escandalitzava que es poguessin ficar junts perquè això es podia menjar conceptes, és a dir, la ciència es podia menjar la filosofia, i dius, bueno, no? És a dir, que encara a vegades encara tenim aquests problemes avui en dia. I, però, Eugeni d'Ors de seguida abandona, no? Abandona la termodinàmica i abandona la biologia, és a dir, es queda en aquells moments que estava la dècada dels anys 10 i no passa d'aquí, al revés, arribarà a negar la termodinàmica. Per què nega la influència de la termodinàmica? Perquè la termodinàmica parla del temps real, en canvi l'àngel Urcià parla del temps etern, del temps que no és real, del temps teològic, del temps religiós acaba parlant, és a dir, acaba com englobant-ho amb el cristianisme, no? És a dir, ell acaba perfilant cap aquí mentre que Pujols marxarà del cristianisme, i el negarà completament i dirà que no funciona, és a dir, que s'ha de canviar. I jo penso que això, a banda de l'orientació primera, hi ha aquesta segona orientació que els obliga a caminar per camins diferents. Un es centra en productes culturals i l'altre el que vol és al revés, és conèixer què diuen les ciències de la realitat, d'aquesta veritat, no? Per una, la veritat està en l'ordre i per l'altra, la veritat està en saber què passa allà dintre, no? I a partir d'això els dona visions completament diferents
de què passa el món humà, de qui, com és l'ésser humà i de quina és la funció de la filosofia en la societat. I per tant, un podríem dir que té més interès en els productes culturals i l'altre per accedir a l'ordre vital, saber com és, i l'altre vol saber més com funciona aquest ordre vital. No hi ha una oposició entre cultura i natura, sinó que hi ha una conjunció de cultura i natura. És a dir, no, posem l'accent en la cultura o en la natura, o en cap dels dos. No? Jo penso que aquesta és la diferència. I potser un dels punts febles d'Eugeni d'Ors avui en dia seria com a filòsof, no en altres àmbits. Jo penso que com a crític d'art és insuperable, com a glosador té una obra magnífica, però potser com a filòsof un dels grans deutes és que per culpa d'això és incapaç d'arribar a profunditzar en la filosofia. Aleshores, mentre tenim un Pujols que no arriba a fer un sistema complet, és capaç de veure que cal acabar amb el dualisme cos-ment. És capaç de veure que el món, la manera d'atrapar conceptualment el món natural i el món humà s'han de trobar, que és el que està passant avui en dia. És a dir, és capaç de preveure que hi ha una sèrie de llaços i d'unions que cal fer des de la filosofia. Eugeni d'Ors és incapaç de veure-ho. És a dir, en cap moment, al revés, no? És a dir, segueix ascendint lo espiritual de lo natural. No diu al revés, no diu hauríem de caminar cap a una comprensió de la realitat en què espiritual i material, en aquest cas, diguem-ho radicalment, es trobin. O com funcionen? Només hi ha creativitat a la natura? Només hi ha la creativitat a la cultura? No? És a dir, ell no s'arriba a plantejar això. Jo penso que és quan ja als anys 40 diu que el sistema ha fracassat, que ell fracassa com a filòsof en aquest sentit. És a dir, és incapaç d'extreure, és a dir, és incapaç de fer el segon pas. No? Genidors fa un glosari, però no fa una filosofia. Fa el secret de la filosofia, que és com un resum del que havia fet, però no arriba a dir, bueno, i ara això que tinc, què en trec d'aquí? És a dir, a on t'emporta tot això? Fins a on, què modifica? Com m'explica què és l'ordre? Com m'explica què és la veritat? En tot cas, si busquéssim la veritat, jo no sé si s'ha buscat la veritat, però en tot cas, com ho explica, no? I no t'arriba, no et dona pistes que t'obrin el camí al revés. Et dona pistes que el situen molt en una època, però que no li permeten saltar molt aquella època. És a dir, no li permeten arribar a nosaltres avui en dia, no? No permet aquest diàleg amb la ciència actual, o no permet aquest diàleg amb filosofies més actuals, no? Cosa que sí que li passa a Pujols, no? Perquè ell diu que s'ha d'acabar amb el dualisme, per exemple, ell diu que la matèria, la cultura i la natura no són coses que hagin de funcionar oposadament, sinó que la realitat és tota una complexitat, un camí cap a l'ordre, un camí ple de complexitats. Jo penso que aquesta diferència és en base, primer, al punt de partida i, segon, a com desenvolupen el mètode i cap on van enfocant els seus interessos. I, no sé, això és una reflexió que hauríem de fer tots, de veure com, què passa, no?, aquí, i com a partir d'un mateix substrat o mateix fons es poden crear dues vies tan divergents, penso jo. O sigui, abans de dir, jo penso que l'or segueix ubicat en un enfrontament entre la raó i la vida, en què fa primar la raó davant de la vida, i en tot cas Pujols el que busca no ho aconsegueix ell, però sí que avui en dia encara estem en allò, que seria reconciliar la vida i la raó, o com reconciliem des de la filosofia la vida i la raó, és a dir, com creem aquest tipus de coneixement que ens permeti ser més humans, o conèixer més també el que tenim. És a dir, el coneixement no és només per... És a dir, parteixen igual, és a dir, és raro que arribin aquí, perquè de fet tots dos parteixen de que conèixer vol dir crear, crear vol dir autocrear-se vol dir perfeccionar-se també un mateix en el moment de conèixer. No és només adquirir coneixements, adquirir productes, sinó que tots dos coincideixen en que l'acte de pensar és un acte de creació. En canvi, un sí que arriba a defensar-ho tota la vida i l'altre hi ha un moment en què pensar ja no és un acte de creació, és un acte de fugir, és a dir, un acte de crear, de prioritzar una vida que és l'espiritual enfront de la vida real, no? És a dir, es queda com atallat el camí, arriben a dues vies diferents. Per tant, tenim uns punts de partida iguals, uns mestres, dos caràcters oposats i dues metodologies oposades a l'hora de buscar la veritat, o aquest agermanament en la veritat, no? I penso que això és el que a mica a mica els va distanciant, malgrat que són dues filosofies contemporànies que parlen dels àngels i que viuen en un mateix país i en un mateix context. I, en principi, jo el que volia era plantejar aquestes... Jo penso que aquestes 3-4 idees de, una miqueta globals, penso que s'han de reflexionar, és a dir, que hauríem de... No podem conèixer d'ors sense pujols ni viceversa, perquè ens quedem una miqueta coixos si fem això, i tampoc podem conèixer la societat del segle XX o la cultura catalana del segle XX sense l'un ni sense l'altre, és a dir, perquè l'influència tant de l'un com de l'altre en les arts, doncs, o en la cultura o en el periodisme, és immensa. I, no sé, la gran diferència potser és aquesta, no? És a dir, mentre Pujols defensava Gaudí i Dalí, i era l'únic que els defensava, Pujols, evidentment, renegava de... d'Ors, renegava de Gaudí, li semblava que era un pastitge, que era una cosa que no tenia cap mena de sentit, no? És a dir, que també en aquest àmbit es mouen en mons molt diferents, no? Però realment la influència que tenen en àmbits diferents són prou importants, i potser per la noció de seny, que també els encaixa, però en tot cas no hi entraré perquè se n'ha parlat al dematí del seny i com què és el seny i què és diferent del sentit comú i tots aquests elements, que també la tenen tots dos, i tots dos reivindiquen Llull, i tots dos diuen que ells segueixen la filosofia catalana del seny i, per tant, que són una expressió d'aquesta filosofia. En realitat, el seny és ben diferent, o és una cosa que serveix per conjuntar, o és una cosa que serveix per posar en relació però prioritzant uns elements enfront d'uns altres. De tota manera, penso que en tots dos, això sí que ho han aconseguit, és a dir, ens han llegat dos àngels, no? És a dir, dos sistemes conceptuals, dos obres que tenen transcendència, que els transcendeixen a ells com a autors i com a persones, i que permeten que nosaltres dialoguem. Jo penso que el Xesc, que fa l'any 49 d'Ors, diu això, no? Diu, jo he fracassat com a persona, la meva filosofia ha fracassat, però jo llego, puc deixar una cosa que els de demà podran llegir. I el moment que diu l'àngel és la genius que s'eternitza la cultura perquè s'hi dilueix. S'hi dilueix perquè els demés hi dialoguen. Perquè ja no tinc deixebles, sinó que tinc lectors. És a dir, el moment que diu, ja no en tindré mai de deixebles, no? Reconec que no seré mai el mestre, però sí que tindré lectors o dialogadors que diluiran la meva obra i la faran seva. Aquest serà el... O sigui, per ell això és aquesta influència, no? És la que ell vol tenir sobre la societat. I Pujols no ho diu així, però realment fa el mateix, és a dir, ens crea una obra que ens llega avui, i hauríem de valorar quin si realment tenia raó Pujols en què ell va començar quan l'Ors acaba, és a dir, si realment ell ens obre més portes o menys, o si realment en qui ens obre portes és el genitor, és a dir, això seria potser el debat o el fruit d'un altre estudi que seria diferent. En tot cas, quan diu a Eugeni d'Ors a l'any 49, no, citant Sant Pau i tota la teologia, hi ha un moment que s'embarca, no, diu, he sembrado cuerpo animal, surge cuerpo espiritual. Perquè, de fet, el cuerpo, si no és ja espíritu, està en camino de volverse tal. És a dir, que hi ha un moment en què, quan fracassa la filosofia, que seria allò que busca o cerca o intenta veure què és la veritat, has de reconèixer que has d'anar més enllà, o has de reconèixer que has de fer un pas, has de fer un salt, o has de prioritzar un dels elements dels quals tu estàs treballant. Penso que és bastant clar aquesta mena de mística, aquesta fugida endavant, o aquesta mística racional o racionalitzada en què acaba la filosofia ursiana, no? I penso que és una llàstima, perquè possiblement hagués pogut donar molt més de si Eugeni d'Ors, si hagués seguit un camí diferent, o si hagués tingut un camí més acadèmic, o si hagués realment, en lloc de reconèixer que s'ha acabat, a partir del segle de la filosofia, hagués creat o hagués penetrat més endins en tots aquests elements, i no basar-se tant en la cultura, sinó en veure com això podria dialogar amb altres àmbits del coneixement, no? És a dir, en les ciències o és igual, en qualsevol dels que estan en el seu moment. Als anys 40 ja les coses estaven bastant avançades i eren bastant diferents dels anys 20 i dels anys 30, no? I jo penso que les idees de partida, que també són les mateixes, acaben com una miqueta xorques, no? S'acaben com morint-se, o acaben potser per la situació vital, o potser per les circumstàncies. I és una cosa que també li passa a Ortega, no? Jo penso que Ortega també és un filòsof que es queda una mica a mitges, que es queda, és un gran assagista, però que és molt brillant lingüísticament, però que en canvi els hi falta fer el salt, els hi falta fer el pas, els hi falta tirar una miqueta més amunt, no? Bé, en tot cas, la meva aportació era, més que parlar o fer un resum de l'obra, jo volia presentar alguns d'aquests temes, perquè penso que són interessants a l'hora d'acostar-nos-hi, o a l'hora de llegir-los, o de llegir llibres, de veure, en realitat, Jo penso que hi ha una pregunta que ens neguita, no? És a dir, per què es dedica algú a la filosofia o per què a algú li interessen certs temes, no? I també per veure les filiacions, no? És a dir, és evident que Dors s'emmiralla molt en l'idealisme alemany i que Pujols no s'hi emmiralla gent, sinó que el negre, l'idealisme alemany, i per tant que això també és important a l'hora de les evolucions que va tenir cadascú, no? I com la vida individual afecta l'obra i tots aquests factors, no? Que a vegades els tenim, estudiem molt, doncs, el pensament polític d'Eugeni Dors, no? I la teoria la tenim molt clara i la veiem molt clara. I després dius, però la realitat i com va anar tot plegat no acaba de ser ben bé la mateixa, no? I al seu costat què hi havia, no? I a vegades no ens en preocupem d'aquestes coses. I una miqueta era fer un, això, plantejar, em va semblar bé les dues vies paral·leles per poder veure alguns elements de separació, de conjunció, de preocupacions d'una època també, o de maneres d'enfocar temes a una època, no? És a dir, avui en dia no hi hauria cap filosofia que enfoqués de la matèria, l'àngel, no? No ho tindríem avui en dia. En canvi, a l'època sí que era normal, però no, teoria, no ens, això no ens porta al mateix camí a uns i a altres, no? I, bueno, en tot cas, jo penso que és una reflexió oberta, que queda... Són dues formes oposades de plantejar la filosofia i la metodologia de la filosofia, i que ens poden fer pensar quin té, o si només n'hi ha dues, o si n'hi ha més, o si les juntem i podem fer altres coses, no? És a dir, no sé, a mi em semblava que, bueno, valia la pena que es fes una aportació més, de, més que fer un resum del sistema, que això penso que avui, ja al llarg de la jornada s'anirà fent més resums de sistema, o del pensament, o d'elements més concrets, de veure aquesta visió diferent, no? És a dir, d'englobar-ho d'aquesta manera. Molt bé, doncs en principi res més. Estètica.
O sigui, cada partit de la naturalesa, després hi ha un altre tema que és cert, o es diu que sempre pateix, sempre pensar a partir d'un partit lluny, no? D'una idea i arribar a les lleis de la termodinàmica i la biologia també parla de les mutacions vius, que és tot això, no? Però també sempre té en compte la ciència. O sigui, jo recordo una cosa dels trenes. Va parlar de l'espontinària dels nervis, que hi ha uns nervis que controlen la calor i uns altres que controlen el tacte, no? I el tacte d'aquí també fa un... utilitza això per fer una analogia. O sigui, la seva manera de pensar, el seu... del món, diguem que potser no pateix solament de la naturalesa, però sí que és aquesta visió alegòrica, que tot el món és una cosa d'aquí, i en fa la de Bessis. Sí, això és filosofia o no és filosofia, això no ho sé, però és...
Val, sí, no... Jo no m'he posicionat d'entrada ni que ho sigui, ni el que fa Pujols és filosofia. La filosofia sempre parteix de la ciència, ni la filosofia sempre parteix de l'estètica. Però, en tot cas, ells sí que, tant un com l'altre, sí que tenen clar, un se'n va a una banda i l'altre se'n va a l'altra, no? La filosofia només pot caminar en una banda i jo no ho tinc tan clar que només camini en una banda. En tot cas, el que sí que abandona l'Ors és la ciència com a base de la seva manera de pensar. És a dir, no s'hi basa. Utilitza i coneix la ciència, perquè jo penso que els interessos que té d'or són prou amplis, i són molt, i és una persona que en té molts i mira tot el que li cau a les mans, i a més en treu conseqüències, i a més és capaç de fer relacions i de fer analogies, però jo diria que no té la intenció... Al principi sí, no? És a dir, fa servir el llenguatge, ho ha dit Bilbeny al dematí, no? Inclús fa servir la fórmula biològica de la lògica, no? És a dir, inclús ho fica com si realment fos important tenir-la en compte. Després ja no, aquesta importància desapareix, és a dir, apareix la ciència, però hi ha un moment que ell nega la termodinàmica, nega la irreversibilitat, o diu que en tot cas això no afecta la nostra manera de comprendre el món, o no l'afecta de... no l'afecta en profunditat, o no afecta la filosofia, en tot cas, no? No sé si m'explico bé, és que... però jo penso que ell la fa servir, però no la fica com un... Això no li transforma la seva manera d'entendre la cultura, ni la leomàquia, ni la lluita per la cultura, no li transforma. Sí, és altre, clar, és que és l'últim pas, no? Jo penso, bueno, ell ho diu precisament a l'any 9, ja escriuen que dient hi ha glosari, hi ha filosofia, i al final hi ha l'últim, no? Que és el que jo penso que no arriba, és a dir, no arriba ni ell, no? És a dir, que és un... ja són els últims anys, però tampoc arriba a teoritzar-ho. En tot cas, sí que jo volia plantejar la dialèctica, per això, no? És a dir, bueno, estem a una banda, estem a l'altra, o hem d'estar les dues, o com hi estem, no? És a dir, en tot cas, sí que ens permeten, establir el diàleg entre ells ens permet obrir aquest diàleg, no? I penso que a vegades és més ric això per nosaltres avui en dia, que no pas comprendre en rigorositat l'autor, que l'hem d'entendre abans de parlar-ne, no? Però dius, molt bé, però un cop l'hem vist, a veure per què em serveix a mi avui en dia, a veure a mi quines inquietuds em genera una cosa i quines inquietuds em genera l'altra, no? Per això jo volia plantejar-los com els oposats, perquè a més penso que són radicals un i l'altre en una banda i en l'altra banda, no? És a dir que...
Jo no sé pas si, o no gosaria dir si arriba o no a aquesta biomàquia, com ara deies. Em sembla que, o imagino que els estaria molt content si et sentís doncs, amb aquest llegat de l'Àngel i la teva, doncs, la teva vinculació amb aquestes tres lletres, ANG, aquest vincle que has fet doncs, amb aquesta ofrena floral a Egipte. No sé si aquí no hi ha una llum també que t'arriba per poder fer aquest vincle. No sé si tampoc fracassa en la filosofia i si tan sols potser l'únic èxit que tenim en filosofia és fracassar, no? Però que la filosofia pugui arribar a Heliomàquia és justament d'aquesta manera doncs, que t'ha arribat a tu i que ens dones, potser és el senyal d'alguna cosa, no? I d'altra banda m'agradaria també, doncs, a part de comentar-te això, si pots estendre més aquest ANG egipci que esmentaves.
Bueno, hi ha poc. L'Orsi, quan ell diu que ha fracassat, o el que diu és no tindré deixebles a partir d'ara, però sí que tindré nosaltres, que ens tindrà nosaltres, els que estem ara aquí, perquè som capaços d'accedir, perquè ell deixa un llegat, que és aquest llegat de dalt, no? I ells, per tant, fracassa, com per dir així, el de carn i ossos, però triomfa al revés, triomfa l'Àngel, no? El que no té carn i ossos, el que no té el pes, que deia l'Anne-Marie aquest dematí, no? És a dir, el que es desenfada les coses concretes del dia a dia i que és capaç d'arribar-nos a nosaltres, en aquest sentit, és evident que això ell ho té clar, és a dir, que hi fa una opció, eh? És a dir, fa l'opció, diu, bueno, ja arribaré a través d'aquí. L'ANG, senzillament, és com si avui diguéssim ofrena, no? És una paraula o un concepte que fins avui els egipcis, i que inclou l'ofrena, però inclou també és com un jeroglífic, no? Que no diu només una cosa, que en diu diverses. Llavors inclou, és una mena d'ofrena floral que incluïa unes creences determinades i que eren en què gràcies a la flor tu simbolitzaves els cicles de la vida i per tant voldria dir que en un moment determinat mories, però això tornava a renéixer i per tant tornava a morir com dintre del seu. I fent servir, la paraula tenia aquestes tres lletres, el anys, no? I volia dir tant deixar flors com flor, com tot el ritual al voltant, com simbolitzar el cicle de la vida. És a dir, incluïa tots aquests elements dintre de si mateixa.
Una curiositat, perquè m'ha vingut a la memòria el nom de Ramon Turró. Hi ha alguna connexió particular amb Turró, Pujols i Horts?
No. No, en tot cas Turró estaria més a prop de Pujols que d'Eugeni d'Horts, però no, que jo conegui no hi ha cap connexió específica. De fet, quan vam fer el seminari de Turró tampoc ningú va... va fer alguna pregunta a algú sobre Pujols i Turró que es podien assemblar molt, però no hi ha hagut... No hi ha, ni en parla un de l'altre, per exemple, quan, bueno, o sigui, quan Pujols fa la història de la filosofia catalana des de Llull fins actualment, parla de Turró i el situa dintre un, dient que l'escola filosòfica Turró és un dels membres, però no en diu que ell especialment se'n senti lligat, sí que contraposa Horts, en tot cas. I sí que els que després són antiorcians, com el Rodolf Llorenç, o els, i que, senten, que tampoc reivindiquen Pujols, però són antiorcians, sí que reivindiquen Turró, per exemple. Com dient que a Catalunya hi havia una filosofia seriosa i una que no ho era. I diuen, Horts no és fer seriós, el seriós és Turró. I això sí que passa en autors de contemporanis, però que en tot cas no és Pujols el que diu això. Però el Rodolf Llorenç, o sigui, els que s'oposen a Ferreter Mora, és a dir, a la línia aquesta sí que ho diuen, reivindiquen Turró com a, com dient, l'escola de filosofia catalana és una escola científica, una escola que té un mètode, que això ho diu Pujols, no? Diu, el que ens diferencia és el mètode, la manera d'apropar-nos les coses basant-nos en concret i no sent tan abstractes. I això sí, aquesta idea sí que la segueixen des d'altres bandes.
Perquè, permets, la connexió entre ells dos, ho entenc bé si era més espiritual que real, vull dir... De fet, mentre Horts és a Madrid, per exemple, oi, ells només tenen contacte si alguna vegada ve a Barcelona l'Horts. Sí. Però no mantenen una connexió fluida i constant, pel que m'ha semblat que deies.
Tenen com dues èpoques, no? És a dir, tenen l'època d'aprenentatge amb Maragall, que aquí sí que estan junts, i que és l'època de l'Ateneu, i l'època en què estan a Barcelona tots dos. Després es separen i quan Horts torna a Catalunya sí que té una relació fluida. És a dir, quan l'any 50... No, quan torna a Catalunya, 49 o 50 torna, que s'instal·la a Vilanova, en aquell moment sí, i de fet per això queden, és a dir, abans de morir queden per anar a sopar junts i per parlar de filosofia, és a dir, que cada part esporàdicament sí que hi ha, com dir, l'etapa de formació de joves i l'etapa d'allà de grans.
Però temàticament, per dir-ho així...
No sé
si jo que faig música
sí,
o...
Deixa jo.
Em penso que ets tu, no?
Sí, està per allà.
Ah, deu ser tu que fas música.
Ja està.
A distància, bé. A veure, què volia dir?
Hi ha articles d'un i d'altre dient que estan parlant de lo mateix i dient que coincideixen però que divergeixen. Això sí que us ho diuen això. En molts articles, un diu de l'un i l'altre ho diu de l'altre.
Però divergeixen, per dir-ho així, i conflueixen en l'enfocament, en l'aspiració, en la concepció d'alguna cosa, o temàticament també en alguna cosa. Perquè m'interessaria si temàticament dues persones que se senten ànimes més o menys bessones, oi? Més o menys, i que tenen uns projectes que a vegades suposen, però justament perquè suposen serien complementaris, i a vegades no suposen, sinó que realment van junts, etc. En canvi, sembla que temàticament ni toquen els mateixos temes ni els interessa cap tema en comú, o sí?
No, tenen en comú, per exemple, l'idea del seny. Tots dos defensen l'idea del seny com una marca d'identitat de fer filosofia a Catalunya. I tots dos, i més, quan tematitzen el seny, diuen el mateix, bàsicament, pràcticament estan dient el mateix. I després ells diuen que són filosofies angèliques. És a dir, són els dos... Hem deixat un missatge, sí. Són els dos elements que més connexió es marquen entre ells dos. És a dir, la idea de seny com a idea de... Sí. A l'hora d'estructurar el pensament, el seny és el que ens ha d'estructurar el pensament, i després de que la filosofia és una filosofia que tingui una perspectiva angèlica, és a dir, aquesta que es porta de la terra a l'àngel, és a dir, en aquest espai, no?
Però aquí es podria dir que no és que ells dos, perquè són d'alguna manera de l'àmbit de Maragall, per entendre'ns ara així de pressa, oi? Ho reben de Maragall, el seny, sinó que és Pujols qui ocupia d'Horts, sí, això del seny, o no?
Sí, i ells diuen, bueno, fan tota una teoria de que ve des de Llorenç i Barba, també Llull, depèn que cadascú agafa com li interessa una mica, però jo diria que Pujols ho agafa d'ors. Jo penso,
això vull dir,
jo penso que ho agafa d'ors. Ell diu que ve d'una tradició més antiga, però jo penso que, i que tots dos veuen de la mateixa, si ell s'ho justifica d'una manera, jo penso que li ve més d'ors per influència oceana.
Dir, perquè aquest és un punt bastant important. Hi hauria algun punt que ens poguessis assenyalar, si se t'acut ara, en què d'ors agafés alguna cosa de Pujols?
No, jo penso que d'ors no agafa mai res de Pujols. Jo no he trobat en lloc d'ors, cita Pujols i diu que és molt interessant i que fa coses molt interessants, però no diu mai, no m'he trobat cap cita en què digui què és tan interessant. Sí que el cita i el fica,
sí.
I el fica com a filòsof català i el fica, potser és dels pocs que ho diu, però en tot cas sí que ho diu, però no diu per això o per allò, altre element.
Perquè, per exemple, valoració de d'ors sobre la cèlebre, la doctrina de la ciència i tal de Pujols, quin seria?
Valoració.
Què és? Valoració. N'hi ha alguna de valoració?
No.
Expressa sobre
sí,
això?
L'únic que diu és un filòsof, però no en diu, és a dir, per tant, se suposa que en valora l'obra i l'amistat, evidentment, però no diu perquè això és molt important, això que diu ell. No, llavors hi ha això d'on Climent de Fallès que diu l'únic que se va aprendre seriosament de fet és l'ors, però tampoc explica exactament què va dir l'ors que li interessés tant de Pujols, no? És a dir, i es paguen els llibres quan es vint a editar les conferències de Pujols sobre la religió. Un dels que paga el llibre és Ors, eh? I aquest llibre surten d'aquests llibres, l'han pagat tals persones, i un dels primers que paga el llibre és Ors, eh? És a dir, que sí que realment fins i tot li paga llibres, no? Però no en cita mai cap element concret, el cita i prou, sí. I Pujols tampoc mai diu de l'Ors només m'interessa això. Jo penso que li roba el seny i no ho diu, és a dir, que la idea l'agafa d'Ors però ell la fa venir de Llull, que això és una justificació que es fa ell, però tampoc mai diu, no, és que això és molt interessant d'ell. No diu, som diferents, tots parlen i es deixen tots dos, es deixen molt en l'ambigüitat a l'hora de concretar aquests elements.
Moltes gràcies. Alguna altra cosa? Doncs moltíssimes gràcies, eh? Moltes gràcies.